Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret.
Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
Molt bon dia. La plataforma d'habitatges d'ús turístics de Lloret denuncia que han augmentat el nombre de robatoris en aquests allotjaments. El principal motiu, segons el col·lectiu, és el fet de tenir plaques identificatives que assenyalen quins apartaments són d'ús turístic i això, asseguren, atrau els lladres. És una preocupació que també mostra l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona. A través d'un comunicat, les entitats assenyalen que s'han comptabilitzat fins al moment 28 robatoris i dos intents de robatori en habitatges d'ús turístic UTS en el que va d'estiu, mentre que l'any passat en van ser 12. Fa uns dies, la plataforma es va reunir amb responsables dels Mossos d'Esquadra i, segons ells, les estadístiques policials indiquen que aquest estiu s'ha produït un augment de robatoris en els UTS respecte d'anys anteriors. Tractarem aquest tema en profunditat d'aquí a uns minuts. Primer de tot, en parlarem amb el portaveu de la plataforma d'UTS de Lloret, Gonçal Pastor, i després donarem veu al regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais. Molt bon dia i molt bona hora a tothom. Avui és dimecres 28 d'agost i el que fem sempre a primera hora és conèixer tot el contingut del programa i, fet el tema d'obertura, Edu, què més explicarem avui? Molt bon dia.
Hola, bon dia, Maria, bon dia a tothom. Doncs ens farem ressò de l'estudi Envelliment als municipis espanyols que ha de donar a conèixer la consultora Estratego a partir de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística. S'indica que Lloret ha quasi duplicat la seva població des de l'any 2000 fins aquest 2019. A principis de segle hi havia censat 20.045 habitants i ara mateix el padró compta amb 39.588 veïns. Escoltarem les declaracions del regidor de l'OIAC, Xavi Flores. I després anunciarem que s'ha organitzat un sopar per a tots els lloretencs nascuts al 1979 i que, per tant, aquest 2019 fan 40 anys. L'àpat es farà a l'hotel Avenida Olímpic Resort el 9 de novembre. Ja s'han obert les inscripcions a un preu de 52 euros. Es poden fer fins al 9 d'octubre. A la segona part explicarem que a partir d'avui Lloret acull la campanya Fes circular la teva llauna al groc. És una iniciativa creada pel Programa Europeu de Sensibilització Mediambiental Cada Llauna Compta. L'objectiu principal de la campanya és conscienciar els banyistes sobre la importància del reciclatge i més concretament de les llaunes de begudes. Per saber més coses entrevistarem el director de la campanya, Pablo García, i la regidora de Medi Ambient i Platges, Marina Nicolás. I acabarem parlant del concert de guitarra que es farà demà en una nova audició del Festival de Guitarra del Mediterrani. L'artista convidat és Javier Gavara, que oferirà un recital de guitarra flamenca. L'entrevistarem per saber com ha preparat la seva actuació.
Doncs déu-n'hi-do tot el que us volem explicar des d'ara fins les 9 del matí. I també ja ho sabeu, la previsió del temps i el repàs de l'actualitat general. Tot plegat al Bon Dia, Bona Hora de la ràdio de Lloret de Mar, que fem possible a la producció Moisés García i aquí en directe posant-hi veu Eduard Lanzas i Maria Joan Comartí.
Bon dia, bona hora.
Tres minuts, en Marc Gassó ja està preparat amb tots els detalls de la previsió del temps. Després del dia plujós d'ahir, com es presenta la jornada? Marc, molt bon dia.
Bon dia, aquest dimecres de bon matí encara esperem que algun ruixat pugui afectar fins i tot a la localitat d'aquí Lloret i en general a gran part del litoral nord de la Costa Brava, però a mesura que vagin avançant les hores esperem que aquests núvols es vagin trencant i per tant donin pas a una tarda més assolellada. Tot i això, esperem que de cara a la tarda es pugui reproduir algun nou ruixat, especialment cap a l'interior de la selva, però no descartem que localment, doncs, també de cara a la tarda es pugui repetir alguna gotellada. Això sí, seria molt menys que els fenòmens del matí, que aquests sí que els esperem una mica més consistents, però en qualsevol cas, com ja va passar ahir, la previsió és bastant incerta, ja que aquesta baixa acostuma a fer uns moviments bastant erràtics i això dificulta força el pronòstic. Tot i això, de cara a la tarda, el que sí que podem confirmar segur és que amb més sol les temperatures pujaran i malgrat aquesta possibilitat de ruixats, com dèiem, hi haurà més clarianes i, per tant, les temperatures podran enfilar de nou ja fins a tocar d'aquests 27 o 28 graus. De cara a la jornada de dijous, l'estabilitat guanyarà protagonisme, tindrem una jornada molt més assolellada i amb tot les temperatures seguiran pujant. Així doncs, tornarem a tenir un ambient més xafuós, nits de més mal dormir i, en definitiva, un ambient que tornarà a ser de ple estiu.
Doncs moltes gràcies, Marc. Afegir, pel que fa a les pluges, que segons en Jaume Masdevall, que és col·laborador de Mas Baell, en aquest barri ahir van caure 3 litres d'aigua per metre quadrat. Una informació que sempre ens fa arribar en Jaume Masdevall. I si mirem el termòmetre ara mateix, tenim 21 graus i la humitat al 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Abans de fer el cop d'ull a les portades dels diaris, fer un apunt, que és una necrològica, i és que ha mort Domingo Teixidor Boadas. Va morir abans d'ahir, als 70 anys, era de Lloret de Mar. L'enterrament es farà demà, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà. I dit això, fem un cop d'ull al que diuen avui les primeres pàgines, i el que destaca el diari de Girona és que una bomba de la Primera Guerra Mundial ha ferit un jove de Viladrau, a les Dolomites. Eloi Palau destaca de figura mundial del bicitrial, va trepitjar l'explosiu en una cova quan feia una excursió a més de 3.000 metres. Pateix cremades i contusions. Aquest jove té 21 anys. També destaca en aquesta portada que Palafrugell és la capital del vi català. El municipi acollirà la 39a edició de la Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava. L'esdeveniment tindrà lloc del 30 d'agost a l'1 de setembre, aquest cap de setmana. Més notícies en aquesta primera plana. Les llars gironines on conviuen més d'una família han augmentat un 14,5% l'últim any. Les llars gironines on viu més d'una família ja són més de 7.000 i un de cada 4 habitatges està ocupat per una persona que viu sola. És el que diu el diari de Girona, on també hi llegim que ha mort un senderista de 75 anys en caure d'uns 15 metres al Pirineu d'Osca. Dos estudiants de Girona al Mundial de Formació Professional a Rússia. I també una notícia que comparteix d'altra banda el Punt, llegim per tant el diari de Girona i el Punt, és la mort de Leopoldo Pomés, el fotògraf de l'Agost Divin, que ha mort als 87 anys. Reconegut publicista, alguns dels seus anuncis van marcar època. També ha mort Conxita Granger, resistent antifeixista. Era l'última supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrück. Ho llegim a la portada del Punt, on també es fan ressò que Rosalía és la primera catalana guardonada en els MTV. En plana política, Josep Borrell ha estat salvat per la dreta. El PSOE s'alia amb el PP, Ciutadans i Vox per evitar la compareixença del ministre pel polèmic informe d'Espanya Global. El titular d'Exteriors no haurà de donar explicacions al Congrés pel text que l'ENS va fer contra l'independentisme. També es fa ressò al Punt avui del fet que els agents rurals tinguin una secció que vetlla pel medi ambient al mar, i el titular que dedica és protegint també el litoral. I dues notícies més. L'ús tecnològic del català s'encalla al mòbil, diu que manté la força a internet, però només es pot fer servir en un terç de les aplicacions més populars, i d'altra banda s'obre la porta a la recepta de l'àmbit de la infermeria. Llum verd al decret que habilita els titulats.
La portada del diari Ara d'aquest dimecres assegura que el Suprem preveu la sentència a l'octubre i amb lectura pública. Pel que fa a la resta de diaris, aposten per una diversitat de temes. Ens expliquem. El Mundo diu que el govern central força l'advocacia per no pagar a les comunitats. ABC, 6 mesos esquivant el Congrés, en clara al·lusió al president del govern en funcions, Pedro Sánchez. El periódico Espanya, pol mundial de la reproducció assistida. La Vanguardia, la despesa mensual en pensions s'accelera i bat un nou rècord. Al País, les hores extres cauen des del control obligatori de la jornada. I finalment, la Razón, Sánchez imposa el silenci. 973 preguntes sense resposta.
Doncs això és el que diuen els diferents diaris, i si fem un cop d'ull ara a altres notícies, doncs són les següents. Per exemple, en l'àmbit internacional, polèmica, perquè Bolsonaro exigeix que Macron retiri els insults per acceptar l'ajuda a l'Amazònia.
El G7 va acordar donar 18 milions d'euros per combatre aquests focs, però va acceptar-los el president del Brasil i vol que el líder francès li demani disculpes per haver-li dit mentider.
Val a dir que a Àfrica crema més que l'Amazònia, però el món ho ignora.
Les imatges per satèl·lit que proporciona la NASA mostren que aquest estiu, per exemple, el continent africà està patint més del triple d'incendis que Sud-amèrica.
La direcció i el comitè d'empresa d'Iberia segueixen sense arribar a cap acord per evitar la vaga d'aquest divendres i dissabte.
La reunió d'ahir va durar 5 hores i es va tancar sense acord. Iberia manté que no pot negociar la transformació de contractes de personal de l'aeroport del Prat perquè és una qüestió d'àmbit estatal.
Caos a l'aeroport de Múnich després que un jove obrís per error una porta d'emergència.
La policia ha evacuat tot l'edifici i s'han cancel·lat 190 vols programats. El noi era passatger espanyol d'uns 20 anys que estava desorientat.
I deixem de banda els aeroports per explicar-vos que hi ha hagut 70 identificats i 23 detinguts en una operació contra carteristes al metro de Barcelona.
Ha estat en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
A l'estat espanyol, segona mort pel brot de listeriosi.
Es tracta d'una dona de 74 anys de Sevilla. Tot i així, la Junta d'Andalusia assegura que els casos ja han començat a baixar.
I també volem destacar que les noves nines de Barbie estan inspirades en Rosa Parks i Sally Ride.
L'activista pels drets de la població negra als Estats Units i l'astronauta són els nous models de dones pioneres de l'empresa Mattel.
I acabem amb esports. Catalunya tindrà un any més Gran Premi de Fórmula 1.
El contracte entre la Liberty Media, empresa propietària de la competició des de fa 3 anys, i la Generalitat de Catalunya aspirava aquest 2019 i s'ha arribat a un acord per prorrogar-lo un any més.
El rellotge marca ara les 8:10.
Escull la teva llengua i practica-la amb nosaltres. Inglés, francès, doi, català i castellà per a estrangers.
Ens avalen 20 anys d'experiència. Centre d'Estudis de Llengües. T'esperem al passatge Felip i Gibert número 8, segon pis al cantó de la plaça París. També ens pots seguir a Facebook i Instagram. I el 13 de setembre, jornada de portes obertes de 4 a 8 de la tarda. Us hi esperem!
Arriba el bon temps i volem gaudir-lo i sentir-nos bé. A la Clínica Fenals contem amb els tractaments més efectius per a la remodelació corporal, tractant tant els cúmuls de greix no desitjats com la flacidesa o la cel·lulitis. Els tractaments mèdics làser o amb aparatologia específica ens fan un centre de referència en tractaments corporals per la seva efectivitat. Personalitzarem el que més s'adecui a les teves necessitats i t'assessorarem amb un pla nutricional i de salut. Truca'ns al 972 36 43 28 i concerta una cita informativa gratuïta per a la teva valoració. Clínica Fenals. Ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Blanes 162 de Lloret de Mar. Clínica Fenals. 15 anys de la millor medicina estètica i regenerativa.
Restaurant Cal Sogre. Més de 25 anys al teu costat. Carns a la brasa, arrossos, pizzas, cuina casolana i cuina d'autor. Menú diari de cap de setmana i també menús per a grups. Cuina oberta d'11 del matí a 11 de la nit. Restaurant Cal Sogre. Ens trobaràs al carrer de Ponent, número 11 de Lloret de Mar. Aparcament gratuït i obert tot l'any. Fes la teva reserva al 972 371 704. A la cuina d'en Pedro hi trobareu les millors carns de Girona per fer a la brasa i el peix més fresc de les llotges de Palamós i Blanes. Vine i gaudeix de la bona cuina, els nostres plats i dels millors esmorzars de Forquilla. A la cuina d'en Pedro tenim menú diari i preparem tapes per fer l'aperitiu. La bona cuina a la cuina d'en Pedro. Avinguda Josep Pla 4446 del Rieral.
Els millors concerts de guitarra a la parròquia de Lloret de Mar amb el Mediterranean Guitar Festival. Aquest dijous 29 d'agost, a partir de les 9 de la nit, tribut a Paco de Lucía amb Javier Guevara. Guitarra flamenca, recordant la figura del mestre Paco de Lucía, un referent humà i musical en el món de la guitarra espanyola. Dijous 29 d'agost, la guitarra flamenca serà la protagonista a la parròquia de Lloret. No et perdis el tribut a un dels millors guitarristes de tots els temps. Preu de les entrades, 10 euros, gratuït pels menors de 12 anys. Més info al web mediterraneanguitarfestival.com.
Jo sóc del RAC, i quan se'm punxa la bici també els truco, perquè tinc assistència en bici, sigui on sigui. I tu? Festa del RAC.
Jo sóc del RAC, i quan em poso malalt estant de viatge, també els truco, perquè m'envien un metge a qualsevol lloc del món. I tu? Festa del RAC.
Informa't a l'oficina RAC de Lloret, al costat de la benzinera Cepsa de l'Avinguda Vila de Blanes, o al telèfon 972 36 37 63. I a Blanes, al carrer Anselm Clavé 73, telèfon 972 35 53 35. RAC, i som per ajudar.
Al restaurant Papalús no només tenim carns a la brasa, embotits, pasta o bons arrossos. També tenim unes pizzas boníssimes. disposem de piscina i uns espais exteriors fantàstics perquè petits i grans s'ho passin genial. Recorda que també tenim menú diari i de cap de setmana. Vine a descobrir les nits del Papalús i gaudeix de l'estiu en un espai tranquil i privilegiat. Restaurant Papalús. Som a la carretera de Lloret a Blanes, telèfon 972 37 0049.
Vols tenir internet o fibra allà on no arriben les altres companyies? L'operadora lloretenca de telecomunicacions Fitel Network és la teva solució. Ets particular o empresa? Necessites una atenció realment personalitzada i una solució ràpida i eficaç? Tria Fitel Network. Consulta les nostres ofertes i serveis de fibra, fixa, mòbil i televisió a www.fitelnetwork.com o al 972 98 96 90. Molt aviat, cobertura de fibra a totes les urbanitzacions de Lloret. Fitel Network. Fitel Network. El teu operador local d'internet.
Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança. Mecànica general i diagnosi per tenir el teu cotxe sempre a punt. Revisions d'oli, pneumàtics, frens, caixes de canvi, recàrrega d'aire condicionat, també servei de descarbonització, alineació de rodes i neteja de tapisseries i d'habitacles a Mosó. A Electromòbil Lloret disposem d'equipament d'última generació. Ens trobaràs a l'Avinguda de les Alegries número 65, a 100 metres de l'Aldi. I si ens dius que has escoltat l'anunci a la ràdio, tindràs un 10% de descompte. Electromòbil Lloret, el teu nou taller de confiança.
Nova Ràdio Lloret.
Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Un quart i un minut de 9 del matí, això és el Bon dia, bona hora de la ràdio de Lloret de Mar. I donem la benvinguda a les persones que us acabeu d'enganxar. Avui toca començar parlant de la plataforma d'habitatges d'ús turístic, perquè denuncia que ha augmentat el nombre de robatoris en aquests allotjaments. El principal motiu, segons el col·lectiu, és el fet de tenir plaques identificatives que assenyalen quins apartaments són d'usos turístics i això asseguren que atrau els lladres.
És una preocupació que també mostra l'Associació Turística d'Apartaments Costa Brava Pirineu de Girona. A través d'un comunicat, les entitats assenyalen que s'han comptabilitzat fins al moment 28 robatoris i dos intents de robatori en UTS en el que va d'estiu, mentre que l'any passat en van ser 12. Aquests furts s'han concentrat a les urbanitzacions de Serra Brava, Roca Grossa, La Riviera, Urcassa, Canyelles i Els Pinars.
Dies enrere, la plataforma es va reunir amb responsables dels Mossos d'Esquadra i, segons ells, les estadístiques policials indiquen que aquest estiu s'ha produït un augment de robatoris en els UTS, els habitatges d'ús turístic, respecte a anys anteriors. En aquesta trobada, l'entitat els va demanar més presència policial a la zona.
Recordem que amb la nova ordenança reguladora dels UTS, els allotjaments han d'estar clarament identificats amb una placa. En aquest sentit, la plataforma considera que hi ha altres alternatives per controlar aquests apartaments, com per exemple la creació d'un registre de professionals.
Parlem amb Gonçal Pastor, que és portaveu de la plataforma d'UTS de Lloret de Mar. Molt bon dia.
Bon dia.
Dèiem que denuncieu que han augmentat els robatoris en els UTS i que el principal motiu dieu que és la placa identificativa. Explica'ns una mica.
Sí, des de la plataforma ho tenim força clar i comparat amb altres anys ho veiem, ja dic, molt clar. Des de que va sortir l'ordenança d'habitatges turístics aquí a Lloret de Mar, doncs és obligació per tots els propietaris o empreses o gestores que es dediquen a aquest sector tenir instal·lada aquesta placa identificativa a l'entrada, a peu de carrer de l'habitatge d'ús turístic. Això què ha fet? Això ha fet doncs, que per part dels lladres identifiquin de manera molt més senzilla on hi ha turistes i on no n'hi ha, i amb això, clar, el lladre sap que el turista ve amb diners, ve amb ganes de gastar aquests diners, surt a sopar, moltes hores a la casa no hi ha ningú, i sobretot ve amb ànim de relaxar-se, i llavors no està atent a que es pugui deixar en un moment donat una finestra, una porta oberta, i és molt més senzill robar. Llavors entrem en una casa, posem per cas exemple, que sigui de capacitat de 7-8 persones, i amb una sola entrada, doncs obté un bon resultat.
I és una deducció que heu fet des de la plataforma? La policia local també s'ha manifestat en aquest sentit, o d'on ho heu tret, aquesta hipòtesi?
La plataforma es va reunir fa cosa d'un mes amb l'intendent de la comissaria de Blanes, i ens van dir que efectivament els últims dos anys, sobretot, hi havia hagut un repunt, un augment de robatoris als habitatges turístics i un descens en hotels. Què vol dir això? Que a partir de la instauració d'aquestes plaques, d'aquesta senyalitzar on hi ha turistes i on no hi són, doncs els lladres han vist que és molt més factible robar amb habitatges i molt més fàcil que no pas haver d'entrar en un hotel i obrir tres o quatre habitacions.
En aquest sentit, què és el que demaneu? Que no sigui obligatori posar aquesta placa?
No, molt senzill. Des de la plataforma el que volem és que es faci el control dels habitatges turístics legals, tal com fins ara ha succeït, amb això hi estem d'acord. El que no estem d'acord és en senyalitzar amb un element físic cada una de les cases o habitatges. Amb la tecnologia que tenim actualment seria molt senzill per part de l'Ajuntament, la policia o en general l'administració tenir una base de dades i un bon control actualitzat de tots els habitatges sense haver-los de senyalar, simplement amb l'utilització d'una tablet o d'un iPad o etc. En tot moment doncs, seria molt fàcil identificar-lo, saber quin és habitatge legal, quin no és legal, sense haver-los de marcar.
Uh-huh. Heu fet arribar aquesta petició ja a l'Ajuntament?
Sí, aquesta petició se'ls va fer arribar a l'Ajuntament en el procés de redacció de l'ordenança, o sigui que ja fa molt de temps va ser un dels motius en què en un principi la plataforma no hi estava d'acord i se'ls va dir que això podia succeir. Se'ls va prevenir, se'ls va avisar que senyalant amb plaques doncs era una manera de que hi pogués facilitar el camí als lladres o fins i tot als ocupes, sabent que durant l'hivern, si hi ha algun propietari que deixa la placa, sabent que no hi ha turisme a l'hivern, però hi ha una placa, la casa està buida i, per tant, els ocupes poden saber que s'hi poden introduir.
Doncs parlarem ara amb un regidor de l'equip de govern per saber el posicionament de l'Ajuntament al respecte, però volíem també, abans d'acomiadar-nos, recordar que fa un any que va néixer aquesta plataforma d'UTS de Lloret de Mar. Quina valoració en feu d'aquest aniversari?
Doncs la veritat, molt, molt positiva. Més que res perquè formar la plataforma ha fet que el sector professional dels habitatges d'ús turístic, que estava una mica dispers, cada empresa anava una mica a la seva, en aquest sentit doncs hem fet unió, hem posat les coses sobre la taula, les problemàtiques o les avantatges que tenim en el sector, i creiem que hem sabut transmetre també doncs, als mitjans de comunicació i a la societat les nostres inquietuds i creiem, sí, estem decidits a formar el nostre lloc, el nostre lloc el que és a Lloret de Mar i que se'ns tingui en compte des de l'administració, des d'altres ens, per qualsevol cosa que pugui succeir a la vila.
Doncs Gonçal Pastor, portaveu de la plataforma d'UTS de Lloret de Mar, agraïm moltíssim aquesta entrevista a la ràdio i desitjar-li molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
I teníem programada una entrevista amb Jordi Sais com a regidor de l'equip de govern, regidor de Seguretat Ciutadana. De moment no ha estat possible contactar amb el regidor. Intentarem seguir-ho provant al llarg del Bon Dia, Bona Hora d'avui.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
I canviem de tema quan queden 8 minuts per arribar a 2:15 i parlem ara de dades d'estadística. I és que Lloret de Mar ha gairebé duplicat la seva població des de l'any 2000 fins aquest 2019. A principis de segle hi havia censats 20.045 habitants i ara mateix el padró compta amb 39.588 veïns.
És un dels casos més destacats de les comarques gironines, segons l'estudi Envelliment als municipis espanyols, situació i perspectiva, que ha donat a conèixer la consultoria Estratego a partir de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
El regidor de l'OIH, que és l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, Xavi Flores, destaca el creixement que s'ha produït a Lloret en els últims anys. Considera que ha estat gràcies al turisme i explica que s'han recuperat les xifres del 2010, en què es fregaven els 40.000 habitants.
Des de l'any 2000 sí que realment hi ha hagut un creixement exponencial i pràcticament hem duplicat la població i ara mateix a data de 2 d'agost del tancament del padró són 39.588 habitants. I això vol dir doncs, bueno, el creixement que ha tingut la nostra població degut al boom turístic i realment ara ja estem recuperant xifres dels anys 2010-2011, que pràcticament estàvem als 40.000 habitants.
Pel que fa al total de les comarques gironines, l'estudi assenyala que 38 municipis han incrementat la seva població més d'un 50% des de l'any 2000. La crescuda més alta en termes relatius ha estat a Avinyonet de Puigventós, a l'Alt Empordà, en un 160%, que ha passat de 618 habitants a 1.604. Déu-n'hi-do.
També ja són moltes dades a repassar. També hi ha altres municipis que han crescut més d'un 100%, com per exemple Vall-llobrega, Torroella de Fluvià o Celrà. I en més d'un 90% també hi ha Riells i Viabrea o Sils. Per contra, hi ha 28 municipis que han perdut població des de l'any 2000. El cas més important és el de Portbou, que ha reduït el padró en més d'un 28%.
L'estudi també exposa altres curiositats. Una d'elles és que hi ha 4 municipis que tenen més de 100 habitants. És el cas de Meranges, Susqueda, Palau de Santa Eugènia i també la Vajol. A més, també s'explica que hi ha pobles amb un buit generacional. No és el cas dels municipis gironins, que en tots hi ha com a mínim un habitant que no supera els 4 anys. Això, però, no es donen una dotzena de pobles catalans. Els exemples més importants són els de Vallfogona de Riucorb i Forès, tots dos a Tarragona, que no tenen cap veí que sigui menor de 20 anys.
I ara són les 8:25, canviem de tema. S'ha organitzat un sopar per totes les persones de Lloret nascudes l'any 1979 i que, per tant, aquest 2019 fan 40 anys.
L'àpat s'ha programat per al 9 de novembre a 9:45 de la nit a l'hotel Avenue Olympic Resort. Les inscripcions ja s'han obert i tots els interessats en participar han de fer la reserva per un preu de 52 euros.
Un dels organitzadors, Ivan Soriano, explica que serà una nit plena de sorpreses que encara no es poden revelar. Assenyala que el sopar comptarà amb un eix temàtic principal, que serà el record de les discoteques de Lloret en l'època dels assistents.
El que hem preparat és un sopar retrobament amb totes aquelles persones nascudes a Lloret de Mar l'any 1979 i que, per tant, compleixen 40 anys. Aquest sopar es celebrarà el dia 9 de novembre a 9:45 del vespre a l'Avenue de Lloret i no puc desvelar moltes coses perquè volem que siguin sorpresa. El que sí que puc dir que l'eix temàtic o el tema en el que versarà el sopar són les discoteques de Lloret de la nostra època.
El menú constarà de 5 aperitius, un primer plat de peix, un segon plat de carn i un pastís de pastanaga per postres, a més d'aigua, vi, cervesa o cafè. Després, els assistents tindran una hora de barra lliure.
I el Ivan Soriano destaca que serà una nit especial perquè servirà de retrobament per moltes persones. En aquest sentit, espera que hi hagi una bona participació i anima tothom a unir-s'hi.
És un acte que ja es fa anys que diverses generacions de gent de Lloret celebra, no? I, bueno, pues, suposo que és el retrobament. Lo important és retrobar-se perquè amb moltes persones, pues, bueno, has perdut la pista o és una data bonica per rememorar vells temps. El que sí que volem és animar tothom que s'apunti i que vingui amb la intenció de passar-s'ho molt bé i que quants més siguem, més riurem.
El sopar de retrobament pels lloretencs nascuts l'any 1979 es farà el dissabte 9 de novembre a l'hotel Avenue Olympic Resort. El preu del menú és de 52 euros i a temps d'apuntar-se fins al 9 d'octubre.
Demana cita prèvia i gestiona els teus tràmits a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Gestiona els teus tràmits a l'Ajuntament amb la cita prèvia en línia. Entra al web lloret.cat/cita-prèvia. Segueix el procediment de reserva amb el teu document identificatiu, correu electrònic i telèfon. Un servei fàcil, còmode, sense cues. Disponible a les 24 hores amb confirmació immediata. Gestiona tots els teus tràmits utilitzant la cita prèvia en línia. Ajuntament de Lloret de Mar.
Coneix l'estat de les platges de Lloret de Mar.
Un seguiment setmanal de les dades del programa de vigilància de platges de l'Agència Catalana de l'Aigua i la situació del dia amb l'empresa Proactiva, encarregada de la seguretat a peu de platja.
Segueix a Nova Ràdio Lloret l'espai per saber quines són les dimensions de les onades, la temperatura de l'aigua, les banderes, el vent i les condicions actuals pel bany.
L'estat de les platges. Escolta a les 12 del migdia, de dilluns a divendres, l'espai informatiu sobre les condicions del bany a Lloret de Mar.
El que més ens agrada sovint només passa a la nit. Lloret Night Shopping, l'1 de setembre de les 7 de la tarda a 2:15, ofertes comercials, concerts en viu, demostracions de ball, espai gastronòmic, còctels, animació. Lloret Night Shopping, el comerç de Lloret al centre de la vila, es vesteix de festa. Organitza l'Ajuntament de Lloret de Mar amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants. Més info a lloretdemar.org. I recorda, aquest 1 de setembre la nit a Lloret serà molt llarga.
Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
S'ha convocat un procés selectiu per cobrir una plaça d'auxiliar administratiu a mitja jornada. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es podran presentar a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana per cita prèvia o preferiblement de forma electrònica fins al 9 de setembre. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden recollir a l'OIAC o consultar al web de l'Ajuntament.
Ara mateix són 9:15. Moment de saludar en Marc Gassó amb tots els detalls de la previsió del temps. Sembla que deixem enrere les pluges que vam tenir ahir, tot i que pot haver-hi una mica de ressaca. Marc, molt bon dia.
Bon dia, aquest dimecres de bon matí. Encara esperem que algun ruixat pugui afectar fins i tot a la localitat de Quilloret i en general a gran part del litoral nord de la Costa Brava, però a mesura que vagin avançant les hores esperem que aquests núvols es vagin trencant i per tant donin pas a una tarda més assolellada. Tot i això, esperem que de cara a la tarda es pugui reproduir algun nou ruixat, especialment cap a l'interior de la selva, però no descartem que localment doncs també de cara a la tarda es pugui repetir alguna gotellada. Això sí, seria molt menys que els fenòmens del matí, que aquests sí que els esperem una mica més consistents, però en qualsevol cas, com ja va passar ahir, la previsió és bastant incerta, ja que aquesta baixa acostuma a fer uns moviments bastant erràtics i això dificulta força el pronòstic. Tot i això, de cara a la tarda, el que sí que podem confirmar segur és que amb més sol les temperatures pujaran i malgrat aquesta possibilitat de ruixats, com dèiem, hi haurà més clarianes i, per tant, les temperatures podran enfilar de nou ja fins a tocar d'aquests 27 o 28 graus. De cara a la jornada de dijous, l'estabilitat guanyarà protagonisme, tindrem una jornada molt més assolellada i amb tot les temperatures seguiran pujant. Així doncs, tornarem a tenir un ambient més xafuós, nits de més mal dormir i, en definitiva, un ambient que tornarà a ser de ple estiu.
Doncs moltes gràcies, Marc. Ara mateix, 21 graus i la humitat al 93%.
Llibreria Fleca Fanals us ofereix la premsa del dia.
Doncs moment de mirar què diuen els diferents diaris a les seves primeres pàgines. I comencem, com sempre, amb els de proximitat. El diari de Girona destaca que una bomba de la Primera Guerra Mundial fereix un jove de Viladrau de 21 anys a les Dolomites. Eloi Palau, destacada figura mundial de bicitrial, va trepitjar l'explosiu en una cova quan feia una excursió de més de 3.000 metres. Pateix cremades i contusions. També destaca el diari de Girona que ha mort un senderista olotí de 75 anys en caure d'uns 15 metres al Pirineu d'Osca. Dos estudiants de Girona al Mundial de Formació Professional a Rússia. D'altra banda, amb una imatge ben grossa, el diari de Girona explica que Palafrugell és capital del vi català per segon any. El municipi acollirà la 39a edició de la Fira de Vins i Caves de Catalunya a la Costa Brava, que tindrà lloc del 30 d'agost a l'1 de setembre, aquesta mateixa setmana, aquest cap de setmana. Les llars gironines on conviu més d'una família han augmentat un 15% l'últim any. Ja són més de 7.000 i un de cada quatre habitatges està ocupat per una persona que viu sola. És el que podem llegir a la portada del diari de Girona, on també es fa ressò amb un petit titular que ha mort als 87 anys, el publicista Leopoldo Pumés. També llegim aquesta notícia a la portada del Punt, que destaca que el fotògraf de l'Agost Divin, reconegut publicista, va marcar època amb alguns dels seus anuncis. També una altra defunció que llegim al Punt és la mort de Conxita Granger, resistent antifeixista. Era l'última supervivent catalana del camp de concentració de Ravensbrück. En plana cultural, Rosalía és la primera catalana guardonada en els MTV. En plana política, Josep Borrell, salvat per la dreta. El PSOE s'alia amb el PP, Ciutadans i Vox per evitar la compareixença del ministre pel polèmic informe d'Espanya Global. El titular d'Exteriors no haurà de donar explicacions al Congrés pel text calents va fer contra l'independentisme. També titular destacat el següent, protegint també el litoral. A la imatge, un membre dels agents rurals actuant a la zona de Cala Montjoi, a Roses. I és que agents rurals té una secció que vetlla pel medi ambient al mar. Encara a la portada del Punt hi llegim que s'obre la porta a la recepta de l'àmbit de la infermeria. Llum verd al decret que habilita els titulats. I, d'altra banda, l'ús tecnològic del català s'encalla al mòbil. Manté la força a internet, però només es pot fer servir en un terç de les aplicacions més populars.
La portada del diari Ara d'aquest dimecres assegura que el Suprem preveu la sentència l'octubre i amb lectura pública. Pel que fa a la resta de diaris, aposten per una diversitat de temes. El Mundo diu que el govern central força l'advocacia per no pagar a les comunitats. ABC, 6 mesos esquivant el Congrés, en clara referència al president del govern en funcions, Pedro Sánchez. El periòdico Espanya, pol mundial de la reproducció assistida. La Vanguardia, la despesa mensual en pensions s'accelera i bat un nou rècord. Al País, les hores extres cauen des del control obligatori de la jornada i, finalment, la raó, Sánchez imposa el silenci. 973 preguntes sense resposta.
I comencem el repàs de titulars generals en plana internacional per la polèmica que ha ocasionat Bolsonaro, que exigeix que Macron retiri els insults per acceptar l'ajuda a l'Amazònia.
El G7 va acordar donar 18 milions d'euros per combatre aquests focs, però va acceptar-los el president del Brasil. Vol que el líder francès li demani disculpes per haver-li dit mentider.
I tot i així, veurem si ho acabaria acceptant o no. Val a dir, però, que l'Àfrica crema més que l'Amazònia, però el món ho ignora.
Les imatges per satèl·lit que proporciona la NASA mostren que aquest estiu el continent africà està patint més del triple d'incendis que Sud-amèrica.
I anem ara cap a l'aeroport del Prat perquè la direcció i el comitè d'empresa d'Iberia segueixen sense arribar a cap acord per evitar la vaga d'aquest divendres i dissabte.
La reunió d'ahir va durar 5 hores i es va tancar sense acord. Iberia manté que no pot negociar la transformació dels contractes del personal de l'aeroport del Prat perquè és una qüestió d'àmbit estatal.
Caos a l'aeroport de Múnich després que un jove obrís per error una porta d'emergència.
La policia ha evacuat tot l'edifici i s'han cancel·lat 190 vols programats. El noi era un passatger espanyol d'uns 20 anys que estava desorientat.
En successos, 70 identificats i 23 detinguts en una operació contra carteristes al metro de Barcelona.
Ha estat en un operatiu conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional.
Segona mort pel brot de listeriosi.
Es tracta d'una dona de 74 anys a Sevilla. Tot i així, la Junta d'Andalusia assegura que els casos ja han començat a baixar.
També és notícia avui que les noves nines de Barbie estan inspirades en Rosa Parks i Sally Ride.
L'activista pels drets de la població negra als Estats Units i l'astronauta són els nous models de dones pioneres de l'empresa Mattel.
I en esports, Catalunya tindrà un any més gran premi de Fórmula 1.
El contracte entre Liberty Media, empresa propietària de la competició des de fa 3 anys, i la Generalitat de Catalunya expirava aquest 2019 i s'ha arribat a un acord per prorrogar-lo un any més.
Els diaris parlen de Lloret.
Avui, a la pàgina 14, el diari de Girona explica que Lloret reclama més policia durant els mesos d'estiu. Fons de l'Ajuntament apunten que la criminalitat ha baixat des del 2011, però el reforç ajudaria a cobrir torns en l'època en què es triplica la població. És una notícia que es basa en declaracions del regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, a qui nosaltres teníem previst entrevistar al Bon Dia, Bona Hora d'avui. Veurem si és possible finalment aquesta comunicació. I, d'altra banda, seguim repassant notícies sobre Lloret. Al Punt avui, a la pàgina 30, publica un article d'opinió de Joan Domènech. El lloretenc el titula Pins i contrasenyes i explica que de la memòria no en podem prescindir i a certa edat ens comença a pesar. I finalment, a l'àmbit de les necrològiques, ens hem de fer ressò de la defunció de Domingo Teixidor Boades, que va morir abans d'ahir als 70 anys. Era de Lloret. L'enterrament serà demà a les 11 del matí a la parròquia de Sant Romà.
Llibreria Fleca Fanals. Únic establiment a Lloret de Mar amb servei de llibres, premsa, material d'oficina, revistes, Loteria de Catalunya i pa i pasta recent fetes cada dia. Llibreria Fleca Fanals. Pere Codina i Mont, 57, al barri de Fanals.
Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
Seguim avançant, el rellotge marca ara les 8:39 minuts i ens fem ressò que Lloret de Mar acull a partir d'avui la campanya Fes circular la teva llauna al groc. És una iniciativa creada pel Programa Europeu de Sensibilització Mediambiental Cada Llauna Compta.
Va començar a principis de mes i ha fet parada a diverses platges de Catalunya com Cambrils, Malgrat de Mar, Mataró, Montroig o Calonge. L'objectiu principal de la campanya és conscienciar els banyistes sobre la importància del reciclatge i més concretament el de les llaunes de begudes.
Cada Llauna Compta és un programa de sensibilització mediambiental al voltant del reciclatge de llaunes de begudes que es troba present a 14 països europeus. Va néixer al Regne Unit l'any 2009 i a l'estat espanyol va arribar el 2015.
La iniciativa se suma a la campanya de civisme que ha posat en marxa el Lloret de Mar aquest estiu. El lema és "No tractis Lloret com un residu, ajuda'ns a mantenir-lo més net i fer-lo més sostenible".
En parlem al Bon Dia, Bona Hora d'avui amb la regidora de Medi Ambient i Platges, Marina Nicolàs, que ens visita aquí als estudis. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs en què consisteix aquesta campanya que explicàvem que comença avui a Lloret?
Doncs aquesta campanya, que arriba a les platges de Catalunya amb el nom de Fes circular la teva llauna al groc, ha estat present en diverses platges de Catalunya, ha estat a Cambrils, a Malgrat, a Mataró, a Montroig, a Calonge, i ara Lloret és la darrera parada. Hi ha una sèrie de dinamitzadors que porten unes motxilles recol·lectores de llaunes de begudes amb l'objectiu de conscienciar la població sobre la importància del reciclatge i també sobre la importància de dipositar les llaunes al contenidor groc.
I per què Lloret s'hi ha volgut sumar? Dit d'una altra manera, perquè és important impulsar aquest tipus d'iniciatives aquí, a Lloret.
Bé, jo crec que aquest tipus d'iniciatives són molt importants a Lloret perquè hem de tenir en compte que nosaltres tenim una població resident de prop de 40.000 persones, però que els mesos de juliol i agost aquesta xifra es triplica i, per tant, ens veiem amb l'obligació de potenciar polítiques mediambientals que afavoreixin doncs, aquestes actituds envers... actituds positives envers el medi ambient.
Uh-huh. Perquè també explicàvem que se suma aquesta campanya a la campanya lloretenca No tractis Lloret com un residu, que s'ha engegat aquest estiu. De moment, des de l'Ajuntament, satisfets amb els resultats de la campanya?
Sí, aquesta campanya s'impulsa des de Lloret Turisme i aquest és el tercer any que es fa. El primer any es va centrar es van repartir samarretes amb lemes de respecte envers els veïns, el segon any es va centrar en temes de soroll i aquest any es centra en temes de neteja. I bé, s'han col·locat banderoles, s'han senyalitzat els tòtems a la riera, les mini deixalleries, etc. I per tant, doncs sí, considerem, com he dit abans, que totes aquestes iniciatives que potenciïn aquestes actituds doncs seran molt, molt benvingudes.
Perquè hi ha la percepció que la població cada vegada està més conscienciada en la importància de tenir cura del medi ambient.
Entenc que sí, i vull pensar que sí. De totes maneres, fa falta molta més feina i en això estem.
Doncs nosaltres que ens fem ressò d'aquesta campanya. Regidora, abans d'acomiadar-nos, volíem preguntar-li pel plafó informatiu que Xatrac ha ubicat a la platja de Fanals. Com és aquest plafó que hi podem trobar?
És un plafó molt bonic que des d'aquí convido tothom a anar-lo a veure perquè realment la imatge i els dibuixos és molt bonic. És una idea de Xatrac i podem trobar doncs, informació sobre la flora i la fauna del nostre litoral i també, molt important, recomanacions per preservar-lo. I per tant, doncs, molt interessant que tothom el vagi a veure perquè dona indicacions del que s'ha de fer i el que no s'ha de fer.
A més, de manera una mica interactiva, perquè hi ha uns cubs que es
Exacte.
Poden moure
sí.
davant de la Casa del Mar. Doncs convidem a tothom a anar-lo a veure. I Marina Nicolàs, regidora de Medi Ambient, moltíssimes gràcies per passar per la ràdio amb tots aquests detalls. Molt bon dia.
Molt bon dia a vosaltres.
I seguim aquí al Bon Dia, Bona Hora, parlant de la campanya que comentàvem ara amb la regidora. Saludem ara a Pablo García, director del programa Cada Lata Cuenta. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
¿En qué consiste este programa, Cada Lata Cuenta?
Pues Cada Lata Cuenta es un programa de sensibilización sobre el reciclaje de latas de bebidas, pero esta vez fuera de casa. Esto quiere decir en festivales de música, eventos deportivos y también en playas.
¿Y qué beneficios se obtienen del reciclaje de las latas de bebidas?
Pues las latas de vidrio son envases compuestos por metales, y los metales se pueden fundir y componer nuevos materiales, que puede ser, en este caso, latas de bebidas de nuevo, o cualquier otro material, como puede ser un marco de una bicicleta, una pieza de un satélite o cualquier otro componente. Hay que tener en cuenta que el 75% de los metales que se han puesto en uso en la historia, en la humanidad, siguen todavía sirviendo y dando servicio en múltiples objetos, ¿no?
Ah, son materiales que afectan mucho al medio ambiente.
Bueno, tenemos que escoger los materiales que contribuyan más a la economía circular, y los metales son una economía circular natural. Es decir, podemos pensar que vamos a fijarnos en los pendientes de la familia, ¿no?, de la abuela. Pues esos pendientes de oro pudieron ser parte de una zula romana hace miles de años. Entonces, es una economía, son metales que se funden infinitas veces, y entonces, bueno, pues con eso conseguimos reducir materiales, el consumo de agua, consumo de energía, y con eso contribuimos a mitigar el cambio climático también, porque reducimos las emisiones de CO2.
Hablábamos ahora con la concejala de aquí de Lloret, de Medio Ambiente, y le preguntábamos si cree que la población está concienciada sobre la importancia de tener cura del medio ambiente y de reciclar, ¿no? No sé si le podemos trasladar la misma pregunta, que ¿cuál es su opinión?
Pues en esta campaña que estamos llevando ahora mismo en playas, se llama Circula tu lata al amarillo, ¿no? Circula la teva lata ya una al groc, que estamos ahora mismo estamos terminando este fin de semana. Esta campaña se ha desarrollado en las Islas Canarias, en Baleares y en Cataluña. Estamos este fin de semana en Lloret de Mar. Hacemos una encuesta a los bañistas y les preguntamos su percepción sobre la sostenibilidad de la playa, sobre los materiales. Y la gente está preocupada, pero también hay que darle información clara de cómo poder contribuir y cuidar el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, este esfuerzo de reciclaje también implica que las administraciones, en los festivales, ¿no?, las propias festivales, pues también dispongan de medios para reciclar. Entonces hace falta que en las playas y en cualquier lugar, en la vía pública, haya también contenedores amarillos para reciclar las latas de bebidas y otros envases, ¿no? Entonces, bueno, es un camino que estamos haciendo todos, que tenemos que hacer un conjunto, toda la sociedad, y cada vez, pues la gente, yo creo que todo el mundo sabe que es un problema, una crisis que vamos a enfrentar, para fijaros los jóvenes, ¿no?, que se están movilizando por el clima, porque es su futuro, que ya no estamos hablando de algo, un futuro visible, ¿no?, sino estamos hablando de cuando ellos sean adultos, van a sufrir las consecuencias de la crisis climática. Con lo cual, yo creo que estamos cada vez más concienciados. Hace falta decir claramente qué hay que hacer para contribuir a mitigar este problema.
¿Y por qué se ha escogido Lloret como uno de los municipios para llevar a cabo esta campaña?
Bueno, hemos estado en Barcelona, en Tarragona, en Girona, en playas de Cataluña, y hemos escogido playas sobre todo urbanas, playas muy donde haya mucha gente, porque vamos a las playas precisamente igual que vamos a festivales donde se concentra mucha población, donde podemos difundir el mensaje de reciclabilidad de la lata de bebidas y del mensaje sobre todo de que la lata va al contenedor amarillo en lugares donde hay mucha gente, y sobre todo en la playa hemos comprobado que la gente está relajada, está tranquila, entonces recibe el mensaje mucho mejor y mucho más eficientemente. Por eso vamos con nuestros educadores, que van equipados con unas mochilas contenedor amarillo, para mostrar dónde va la lata de bebidas, y para interactuar y hablar con el personal, hacer estas encuestas que hacemos para ir fijando este mensaje de dónde tiene que ir la lata y lo importante que es comenzar la cadena de reciclaje, la cadena de la economía circular de metales, poniendo ese pequeño gesto de poner la lata en el contenedor amarillo para, bueno, pues contribuir a mitigar ese cambio climático. Es un pequeño gesto que pedimos con un retorno ambiental muy grande.
Pues estos días que tendremos la campaña aquí en Lloret, decíamos que empieza hoy, ¿hasta qué día?
Pues terminamos este domingo. Hemos estado en julio y agosto con esta campaña en estas tres territorios, ¿no? Canarias, Baleares y Cataluña, y terminamos este fin de semana dando por cerrando, digamos, el verano, las vacaciones, el momento de playa, aunque yo sé que continúa en septiembre, pero bueno, cerramos la campaña que volverá el año que viene, por supuesto, a las playas de Cataluña también.
Perfecto, pues estos días que la tendremos aquí en Lloret para concienciar a la población, a los vecinos y a los turistas. Muchísimas gracias, Pablo García, como director del programa Cada Lata Cuenta, por atender la radio de Lloret de Mar. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Bon dia, bona hora.
Doncs ara que queden 10 minuts per les 9, recuperem el nostre tema de portada i és la petició que fa la plataforma d'habitatges d'ús turístics, que denuncia que han augmentat el nombre de robatoris en aquests allotjaments i creu que el principal motiu és el fet de tenir plaques identificatives obligatòries per normativa que assenyalen quins apartaments són d'usos turístics i asseguren que això atrau els lladres. Per tant, demanant que no hi hagi d'haver aquestes plaques identificatives a la vista de tothom perquè és un atractiu pels lladres. Doncs per donar-ne resposta parlem amb el regidor de Seguretat Ciutadana, que és Jordi Sais, i que el tenim al telèfon. Molt bon dia. Com a regidor, ens confirma que han augmentat els robatoris en els habitatges d'ús turístic?
Com que hagin augmentat els robatoris en els habitatges de Lloret de Mar, és més, les dades que es disposen a dia avui, que gestionen Mossos d'Esquadra, no venen a indicar que sigui un estiu anormal en aquest sentit. Malauradament, a l'època estival, aquest tipus d'incidents o aquest tipus de delictes augmenten, perquè augmenta la població. Quan augmenta la població, normalment augmenten els delictes, però en cap cas és una situació estranya o anòmala en relació a les altres temporades.
Per tant, tenint en compte aquest posicionament, què fan o quina idea tenen pensat fer amb la petició de la plataforma de retirar aquestes plaques identificatives?
D'entrada, la plataforma no s'ha dirigit a l'Ajuntament encara per demanar aquest extrem. Ho ha fet a través dels mitjans de comunicació. A nosaltres, oficialment, no ens han demanat res ni ens han informat de res. I entenc que el primer que haurien de fer, si hi hagués algun problema, és sentar-se amb l'Ajuntament o amb l'administració i parlar-ne. D'altra banda, entenem que el rètol identificatiu és una eina molt bona per tots els operadors turístics d'apartaments turístics, pels veïns i per l'administració. I és bo pels empresaris que es dediquen al comandament d'habitatges turístics, perquè és molt més fàcil d'identificar el que fa aquesta activitat de manera il·legal. Si no hi ha rètol, normalment, o bàsicament, l'activitat és il·legal. Segona, és una eina molt bona pels veïns, perquè tenen una referència on dirigir-se en casos d'incidents i poden ser atesos, i han de ser atesos de manera immediata. I aquesta situació l'estem notant perquè hi ha molts de veïns que sí que ho estan utilitzant i se senten molt més atesos que en altres temporades. I tercer, és una bona eina pels cossos i forces de seguretat perquè poden controlar millor els arrendaments turístics si són legals i si s'hi produeixen incidències. Per tant, el rètol és una bona eina. La interpretació que es fa ara entenc que és esbiaixada, entenc que no és correcta, perquè si féssim aquesta interpretació en altres tipus d'establiments que també tenen turistes allotjats, com per exemple els hotels, també haurien de fer la mateixa lectura. És molt fàcil identificar que hi ha turistes als hotels i és molt fàcil també que els vagin a robar. Però bueno, aquesta lectura nosaltres no la fem. Entenem que és una lectura una miqueta enfocada en un interès que és que no volen el reto, perquè segons quins dediquen a la regió turística els obliga a tenir una estructura i els obliga a donar una resposta immediata que fins ara no estaven obligats a fer-la, i per això ataquen directament el reto perquè ha retirat cosa que a dia d'avui no està sobre la taula l'Ajuntament de retirar-ho.
Recollim aquests arguments. Des de la plataforma creuen, això sí, que s'haurien de destinar més esforços per lluitar contra els UTS il·legals i que s'hauria de crear també un registre de professionals.
Bé, el que ja està fent-se des de l'administració, és el que tenim a les nostres mans, és crear un cos d'inspectors que ja està treballant. Aquests inspectors tenen oberts diferents expedients sancionadors, els quals, quan acabi la seva vida jurídica, doncs segurament acabarà pues, amb la sanció, el que ja desenvolupa l'activitat il·legal, i fins i tot la retirada d'algunes autoritzacions d'arrendament turístic per complir amb els requisits que s'estableix en l'ordenança i en el pla especial. Per tant, amb això ja hi estem treballant, tenim un cos d'inspectors que s'hi dedica plenament al tema dels UTS i aquí ja hi hem ficat elements. Després, en una altra circumstància, un altre extrem, el tema de seguretat. Recordem que el projecte dels pressupostos participats que va guanyar el 2018 era les càmeres de vigilància de les organitzacions. Doncs bé, la majoria d'aquestes incidències que denuncia la plataforma es produeixen en organitzacions, que són zones més allunyades del centre i on és més difícil actuar per part dels cossos i forces de seguretat perquè estan allunyades. Per tant, el projecte dels pressupostos participats del 18 també ens ajuda a tenir una prevenció més gran en aquest tipus de delictes, no en UTS, sinó a les organitzacions, que és el motiu principal pel qual es treballa sempre per donar cobertura i seguretat a tota la població i no només al sector. El que també voldria recalcar és això, és que els hotels o els habitatges on hi ha turistes, molts d'ells, sapiguent d'aquestes circumstàncies que es produeixen quan hi ha aglomeracions de gent, també destinen recursos propis per tal de millorar la seguretat dels seus clients. I crec que aquest camí també hauria de fer la plataforma, és a dir, treballar per donar un millor servei i una millor seguretat als seus clients.
I regidor, d'altra banda, i de fet relacionat amb tot aquest tema, avui llegim al diari de Girona que Lloret reclama més policia durant els mesos d'estiu i de fet hi ha declaracions seves com a regidor de Seguretat Ciutadana. Quina és aquesta petició que es fa exactament i per què?
Bueno, bàsicament la reivindicació que és històrica és que Lloret de Mar sigui declarat a dia d'avui. És una contradicció, però no ho és. I el Ministeri d'Indústria i Turisme de l'Estat és el que ens ha de fer aquesta declaració en base a la llei actual. Entenem que hauria d'haver-hi un canvi de criteri a l'hora d'establir que són municipis turístics per tal de poder rebre pues, el finançament o poder tenir les condicions per contractar de manera temporal agents o qualsevol funcionari o qualsevol treballador dels serveis que necessita un municipi turístic que augmenta o triplica la seva població com Lloret de Mar. Això afavoriria també doncs, els serveis de platges, els serveis de vigilància o el que fos necessari reforçar durant el període estival. A dia d'avui no ho som i necessitem doncs, trobar fórmules legals per tal de poder ampliar les plantilles dels serveis que necessitem incrementar durant aquests pics d'estiu.
I aquesta petició s'ha fet de manera formal?
Sí, ja es va fer a la darrera Fitur. L'alcalde Jaume Mossad es va poder reunir amb el ministre, li va traslladar aquesta inquietud. Després també a través de l'AMT, de l'Associació de Municipis Turístics, també s'ha fet aquesta reclamació. I bueno, ara mateix a Madrid hi ha una situació d'inseguretat a l'hora de qui governarà i com governarà i estem tots parats i esperant que hi hagi una estabilitat governamental per tal de poder anar a incidir i a tornar a reclamar aquesta reivindicació que ens ajudaria molt als municipis com Lloret de Mar per tal de poder donar serveis en els moments puntuals que tenim de presència de turistes a l'estiu.
Doncs veurem com acaba aquest tema. En tot cas, per ara, regidor de Seguretat Ciutadana, Jordi Sais, li agraïm que ens hagi atès aquí a la ràdio. Recollim totes les seves paraules. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Queda menys de dos minuts per arribar a les 9. Deixem per demà l'entrevista que volíem fer a Javier Guevara per l'audició del Festival de Guitarra del Mediterrani. El guitarrista té previst fer un concert de guitarra flamenca demà a les 9 de la nit a la parròquia de Sant Romà. Recordem que el preu de l'entrada és de 10 euros i parlarem amb ella el Bon Dia Bona Hora de demà per conèixer tots els detalls d'aquesta actuació. Hem parlat avui, parlàvem ara amb el regidor de Seguretat Ciutadana, de la denúncia que fa la plataforma d'habitatges d'ús turístics, que diu que s'ha incrementat el nombre de robatoris en aquest tipus d'habitatges i ho atribueixen al fet que hagin de tenir una placa identificativa, que diuen que això és una atracció pels lladres, que saben que en aquests allotjaments hi ha turistes i que doncs és més fàcil que hi vagin a robar. El regidor de Seguretat Ciutadana no hi està d'acord. Diu que és una bona eina per detectar quins són els habitatges d'ús turístic que actuen de manera legal i quins no. I de moment sembla que tot seguirà així. Jordi Saiz també ens ha explicat que demanen més presència policial als mesos d'estiu aquí a Lloret de Mar. Doncs aquest ha estat el nostre tema principal. També hem parlat d'una campanya que comença avui per reciclar les llaunes a les platges, del Padró, que Lloret ja arriba gairebé a 40.000 habitants altra vegada, i que hi ha un sopar dels nascuts el 1979, per tant aquest any celebren els 40 anys, un sopar que es farà aquest any, el dia 9 de novembre. Moltíssimes gràcies, tornem demà, que vagi molt bé.